Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, avui amb una apassionant jornada de Copa. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Dembélé passarà pel quiròfan.
El jugador del Barcelona serà intervingut el dimarts vinent a Finlàndia. Dembélé, recordo, pateix un trencament total del bíceps femoral de la cuixa dreta. Després de la intervenció coneixerem el temps de baixa i si el Barça m'ho fitxa.
Erika Vidal segueix.
Després de la reunió que ahir al vespre nit van mantenir el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, el director executiu de l'entitat, Òscar Grau, i el mateix a Vidal. L'incendi s'apaga. Veurem si és total o parcialment. A Vidal, a tot això, acompanya l'equip a Bilbao.
Avui, Athletic Club Barça per un lloc a les semifinals de Copa.
A les 9 de la nit, a Sant Mamés, on el Barça, recordo, es va estrenar aquesta temporada en Lliga amb derrota per la mínima. Samuel Umtiti ja és amb l'expedició del conjunt blaugrana després de declarar en un judici aquest matí.
També aquesta tarda el Madrid buscarà la seva classificació.
En aquest cas, a les 7 de la tarda, al Bernabéu i davant la Reial Societat. Zidane ha deixat fora Bale, reserva Casemiro i també a Carvajal, en aquest cas, per un cop al turmell. Avui tenim tiempo de juego, atenció, eh? Primer Madrid, després Barça, el show arrenca a les 18:30, dos quarts de set de la tarda.
Atenció que diumenge podem tenir ple a Cornellà al Prat.
Sí, perquè s'han exhaurit les 15.000 localitats que, a 5 euros, el Club L'Espanyol ha posat a la venda. Ara, si els abonats responen, l'afició perica serà, això és un tòpic, eh? El jugador número 12 que l'equip L'Espanyol necessita el diumenge a les 12 davant el Mallorca.
I en bàsquet, Mirotić decisiu.
Totalment, anotant la cistella decisiva a 3 segons pel final del partit d'Eurolliga davant el València. Finta de Mirotić i dos punts pel 76-77 final. El Barça ja és segon a Europa, a l'Eurolliga amb 17 victòries i, per cert, la penya, el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa eliminats a les competicions europees.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope.
Comencem per l'enquesta Barça. Preguntem, ja que Vidal segueix, Bartomeu, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, des del vostre punt de vista, ha gestionat bé la crisi oberta a Can Barça? Sí o no? Bartomeu, com ha gestionat la crisi, bé o malament, com l'ha gestionat? Opinen que no l'ha gestionat bé el 75% dels que han votat. Vaja, és que està absolutament decantada. I opinen que sí que l'ha gestionat bé, també tinc curiositat, però aquesta és una altra pregunta, saber per què, si l'ha gestionat bé el 25% dels que han opinat, continuen opinant al Foro d'Esports Cope a Twitter. Recordeu que tenim entrada doble pal Barça-Getafe, que de moment és el proper partit del Barça a casa. Dic de moment perquè demà divendres tenim sorteig a les semifinals de la Copa del Rei ja a doble partit. I pot ser, la setmana vinent ja comencen les semifinals, que el Barça jugui, si és que passa avui, l'anada al Camp Nou. Següent pantalla. Preguntem per l'Espanyol. Al final, el mercat d'hivern no s'ha fitxat cap lateral dret. Quina és la vostra opció? Javi López o Víctor Gómez? Guanya i gairebé per golejada, 76% Víctor Gómez, 24% el capi Javi López. Atenció, diumenge, 12 del migdia, Cornellà Prat, veurem si en ple, veurem si en victòria, Espanyol-Mallorca, una nova final tenim, entrada doble. Recordeu, ens busqueu a les xarxes, a internet, ens trobeu, som @esportscope, ens seguiu, retuitegeu, opineu i, com sempre, atents a la ràdio. Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota, que és la pilota de la Copa del Rei, ja roda Esports Cope. Si dudas en una jugada, se pide el VAR. Berti o falso. Y si dudas de tu seguro, pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés e Hipercor.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hem estat mirant les últimes hores a Vidal i a Bartomeu per veure com es tancava la crisi oberta per les declaracions del secretari tècnic contestades pel capità i estrella de l'equip, Leo Messi. Bartomeu finalment ha optat per mirar de tancar la ferida. Veurem si en fals o no, per no fer més gran l'incendi just abans de dos desplaçaments compromesos per l'equip i perquè també si s'hagués carregat a Vidal hagués abonat la tesi de que el que marca la pauta és Messi, cosa que a Messi tampoc li feia cap favor. Així que l'última crisi o la penúltima crisi queda com a mínim aparcada i avui ja toca mirar a la gespa i als jugadors, perquè els jugadors no són els que posen o treuen entrenadors, podran tenir la seva influència, però no l'última paraula. L'última paraula sempre és del president, però sí són els principals responsables del que passi sobre el camp. Així que avui els toca parlar a ells.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Avui tenim una gran jornada de Copa amb l'anada dels dos partits de quarts de final, partit únic, partits de quarts de final que queden per disputar-se. Tenim el Granada i el Mirandés ja a les semifinals. Ahir Mirandés 4, Villarreal 2, un altre gran partit del Mirandés que ja s'ha polit al Celta, al Sevilla i al Villarreal. I avui a partir de les 7 de la tarda tenim Real Madrid, Real Societat i a partir de les 9 de la nit Athletic Club Barça amb tiempo de juego des de 6:45 de la tarda. Anem cap a Bilbao. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bé, la notícia del matí és que finalment Dembélé supera, ho farà la setmana que ve, eh?
Sí, el Barça ha comunicat que superarà dimarts que ve a Turku, a Finlàndia, la seva ruptura al tendó proximal del bíceps femoral de la cama dreta. El club especificarà el temps de baixa després de la intervenció. És la segona vegada que Dembélé passarà pel quiròfan en aquestes dues temporades i mitja a Barcelona. Destacar que el primer cop el va operar el doctor finlandès Kari Orava, de la mateixa lesió però a l'alta cama. Aquesta vegada no serà aquest cirurgià perquè ens diuen doncs, que s'ha jubilat, per tant l'intervindrà, l'operarà un ajudant seu a la mateixa clínica de Turku a Finlàndia.
Sí, té 74 anys Kari Orava, ho he mirat abans. Escolta, quines novetats a l'expedició, que l'equip ha viatjat aquest matí, ja està a Bilbao des de fa una estona, suposo que Umtiti ha arribat ja també, perquè fa molta estona que ha deixat Barcelona.
Ha aterrat fa 20 minuts a Samuel Umtiti aquí a Bilbao, ja està a l'hotel, l'Ajuntament Amèrica Vidal han viatjat els dos en un vol privat i ja s'ha reunit amb tota l'expedició. El Barça ho ha fet a les 12 del migdia. Setién té aquí 20 futbolistes desplaçats, els 15 disponibles del primer equip, més 5 del filial i pendents de Piqué, ahir no va entrenar per un procés febril, però s'espera, ja ho deia ahir el tècnic, que avui pugui jugar. La novetat de la convocatòria és Arturo Vidal, recuperat de la contusió a la cuixa per la que va ser baixa en Lliga i també s'espera que estigui a l'11 a titular. Abans del partit, Setién haurà de deixar dos futbolistes a la grada. Del filial n'han vingut 5, els 4 habituals, Ansu Fati, Riqui Puig, Collado, Iñaki Peña, i la novetat aquesta vegada és Araujo, al central uruguaià.
Surt a la Loto Quique, Piqué, a l'11 titular, Helena?
Sí, jo sí. L'he posat a la Loto Quique Setién, juntament amb l'Englet.
Doncs a veure, dispara.
Ter Stegen en porteria, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba en defensa, Busquets, De Jong, Arturo Vidal al mig del camp, Messi, Griezmann, Ansu Fati. Crec que Setién continuarà apostant per al dibuix aquest 4-3-3 que tenen tan interioritzat els futbolistes i que és el que ja han vist, aquest sistema ja l'hem vist en els dos últims partits.
Perfecte, a veure quina és la resposta de l'equip, després de l'ambient tan enrarit de les últimes hores.
A veure, perquè una victòria servirà com a bàlsam per oblidar una mica la crisi institucional i aquest creuament dialèctic entre Messi i Vidal serà molt important guanyar avui aquí i aconseguir el bitllet a semifinals de Copa del Rei, perquè si no encara es pot complicar molt més la situació convulsa que viu el club.
Gràcies, Condis, que vagi bé. Volem parlar avui bàsicament de futbol, però encara hem de revisar tot el que va passar ahir, aquesta crisi oberta després de les manifestacions d'Erika Vidal contestades per Leo Messi. També des de Bilbao, Manuel Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Bé, s'ha tancat la crisi de moment. No sé si dir en fals o no, però com a mínim de moment s'aparca.
Jo crec que de moment, perquè ahir quan va passar el que va passar, la reunió d'un parell d'hores de Bartomeu i a Vidal amb la presència del CEO Òscar Grau, a partir d'aquí no hi va haver, com saps, cap reacció oficial, cap comunicat, cap situació de cara al públic, al soci del Barça, per saber una mica com estava la situació, però sí que des de dins del club ens deien que no hi havia inacció, que no hi havia una reacció immediata, perquè el més important, la prioritat, és el partit de futbol d'avui a Sant Mamés i el partit de futbol davant del Betis a la Lliga del pròxim diumenge, de manera que és una reacció amb prudència, a l'espera de saber què és el que passarà els pròxims dies, però jo crec que no està tancada encara la ferida, i també de cara a la imatge una mica de recolzament a l'equip i tal, i Bartomeu i a Vidal, com se sap, doncs a Vidal ha viatjat, Bartomeu ho farà aquesta tarda, volien donar una mica de normalitat, però sobretot prioritat futbol, i es reserven qualsevol reacció.
Clar, és que venen dos partits molt importants, a més per la baixa de Dembélé és molt possible que el Barça hagi de fitxar, i si fas fora ara Vidal, qui fitxa? També si el fas fora, una mica bona és la teoria de que Messi és qui marca la pauta al club, i segurament per tot això una mica oli al final s'ha decidit de moment que continuï, no?
Sí, no, però no només Messi, perquè va quedar assenyalat tothom, Valverde, Setién, Bartomeu, fins i tot, és a dir, quan Bartomeu va fer el que va fer el gener del 15, Zubizarreta no havia dit ni la meitat de la meitat de la meitat del que ha dit a Vidal. Sí. I Bartomeu va dir, ei, està en contra meva també, no? De manera que no és un tema de Messi està l'escaparat i tal, Messi és mediàtic, Messi es parla de la guerra amb Messi i a Vidal, però jo crec que és un tema de la junta directiva, que al final el que fitxa és Bartomeu, de manera que no tindria que ser així, però sí, jo crec que és una mica per elevació a aquesta situació.
Perfecte, després ho seguim comentant el debat. Oli, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Com us dèiem, abans de volar cap a Bilbao, Samuel Umtiti ha hagut d'anar a declarar als jutjats d'Esplugues pels desperfectes causats a la casa que tenia llogada a Sant Just. Seguint aquest judici ha estat el nostre company Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com ha anat? El judici ja ha acabat, no?
Sí, ja ha acabat. Ha durat més de 3 hores, 3 hores i 40 minuts aproximadament. Un judici que ens deien, han pogut saber a Sportscope, que Umtiti dubtava molt, no tenia coneixement de res, i segons afirmava, ell no s'ocupava de la casa. I que hem de recordar que el contracte de lloguer obligava a tenir una persona en nòmina de manteniment, i la tenia contratada, però la va fer fora en 3 mesos. Només quedava una persona encarregada de la neteja, per tant, no hi havia ningú encarregat del manteniment de la casa. La propietària volia arribar a un acord, no volia arribar a aquest judici que hem viscut avui a Esplugues, però la part que defensava Umtiti només oferia, no arribava ni a 30.000 euros. Ells tenien desperfectes valorats en 183.000 euros, desperfectes que ha reconegut alguns Umtiti, però ell diu que no arribaven ni molt menys a aquestes quantitats. Han declarat dos perits i 9 experts en parquets, portes, canonades, que han reparat des de l'any 2016, des de l'agost de 2016 que va entrar a viure allà, on va fitxar pel Barça, fins al desembre del 2018 han reparat aquests desperfectes. Al final han dit la part que defensava Umtiti, no han pogut dir res a la sortida, i al judici han dit que això era una farsa i que tenien la intenció que Umtiti no arribés a jugar al partit de Bilbao. Hem de recordar que van fer una diligència, van presentar una diligència per evitar aquest judici, i la jutgessa va dir que no, que arribaven, tenien mitjans, textualment tenien mitjans suficients com per arribar per via d'avió comercial o via d'avió privat a Bilbao i podia jugar perfectament aquesta nit a les 9 al partit de Copa.
De fet, com acaba d'explicar l'Helena Condis, Umtiti ara mateix, des de fa una estona, uns minuts, ja està a Bilbao amb els seus companys. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
3 minuts. No, les 3 i 20 minuts de la tarda. Hola, Gil, què hi ha?
Arratsaldeón, Valllori, bona tarda.
Arratsaldeón, que tenen a Bilbao moltes ganes del partit d'avui. Què ha dit Garitano?
Home, ha dit que, bueno, que ja veurem, que la cosa no pinta que el Barça estigui tan en crisi com la gent es pensa, tot això tenint en compte que l'Atlètic de Bilbao tampoc està en les seves millors hores i que, al cap i a la fi, a la Copa del Rei va haver d'anar a la tanda de penals per superar l'Elx i sí. va haver d'anar a la tanda de penals per superar el Tenerife. Què passa quan les coses no acaben de rutllar al teu equip? Doncs que tires de l'èpica, tires de Sant Mamés i que no li parlin a Garitano de crisis a Can Barça.
El factor Sant Mamés y el apoyo de nuestra gente, eso suma muchísimo. Eso no podemos negarlo y eso está a nuestro favor, ¿no? Luego a favor de ellos está, lógicamente, que es un equipo grande, de los mejores que hay. Y es que no sé qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué. No sé, que eso qué crisis es, ¿no?
Ara que t'explica José Ángel Peña la pregunta del milió de dòlars, si farà defensa de 4 o defensa de 5, que fora de casa al Bernabéu, sense anar més lluny, li va anar molt bé a l'Atlètic.
Doncs tornem a Bilbao. Hola, Peña, buenas tardes.
Hola, Joan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Bueno, ¿cómo llega el Atleti a la cita? Que el Barça no está muy fino, pero el Atleti lleva 7 partidos, he visto, sin ganar en Liga también, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Si el Barcelona no llega muy fino, el Atleti, en cuanto a resultados, lleva pues la peor racha de la temporada, la peor racha... con Gaizka Garitano, después de haber encajado por primera vez 2 goles en San Mamés, perder por diferencia de 2 goles con Garitano en el banquillo. Pero bueno, yo creo que todo esto queda aparcado teniendo en cuenta cómo se afronta en Bilbao el partido de esta noche. No es exagero decir que es la revancha de la final del 2015, aunque sean unos cuartos de final, una final que se jugó en Barcelona pero que perfectamente se podía haber jugado en San Mamés. La afición así lo ve y el equipo pues también saben que si hay alguna posibilidad de dejar en la cuneta al Barcelona es esta, a un partido y como local. Así que desde ese punto de vista los precedentes deportivos no creo que tengan mucho peso. Sí, desde el punto de vista físico, que es lo que más puede preocupar a Gaizka Garitano y que va a condicionar la alineación, porque lleva mucha traya el equipo en las últimas semanas, con 2 prórrogas, con partidos de mucha intensidad, y esa es la base del juego de Gaizka Garitano. Así que la única incidencia que puede tener el pasado más reciente es esa.
¿Qué 11 se perfila, Peña?
Bueno, pues todo está a expensas del estado físico de Yuri y de Kapa, los dos carrileros largos que tiene Gaizka Garitano, dos de los hombres más en forma de la plantilla rojiblanca en estos momentos, pero que han arrastrado problemas físicos en el comienzo de esta semana, que sí están en la convocatoria, y si ellos están en condiciones, el Atlético optará por volver a los 3 centrales, con Unai Simón en la portería, dada la sanción de Iago Herrerín, Geray, Núñez e Íñigo como centrales, carril derecho para Kapa, carril izquierdo para Yuri, en el centro del campo es fijo Dani García, puede estar acompañado de Uné López o de Vesga, o incluso de Miquel San José, y a partir de ahí arriba pues sería Muniain, Raúl García y Williams completando el 11. Si no está Yuri, porque en caso de que no estuviese Kapa, Lecue podría hacer la misma labor, pero si no estuviese Yuri, no hay nadie que pueda ocupar ese carril largo izquierdo, y ahí entonces Garitano optaría por volver a la línea de 4 defensas.
¿Queda alguna entrada, Peña, o no?
Entradas de las que tú y yo podemos comprar, no. De las VIP quedan algunas, pero con precios cercanos a los 400 euros.
Efectivamente, yo por lo menos no la puedo comprar.
Ni con dinero la compraríamos igual, ¿eh?
Claro
sí,
que
sí,
no.
Para ver este partido, sí, hombre, para ese partido...
Es partidazo.
igual sí. Pero bueno, cerca de los 50.000 espectadores estaremos, ¿eh?
Muy bien. Peño, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros, hasta luego.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
sempre que el Barça es desplaça a Bilbao per jugar un partit, aprofitem, perquè ens encanta, parlar una mica amb el mite de l'Atlètic i comentarista COPE, Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos espera partidazo, ¿eh?
Joder, ya estamos. Yo tengo los nervios de como cuando jugaba.
Sí, sí. ¿Has estado paseando por la calle esta mañana y tal o qué?
Sí, sí, ya hay ambiente. Bueno, aquí hay ambiente desde el día del sorteo, ¿eh? Porque sí, los Barcelona, Atleti, Atleti, Barça, pues son muy típicos en la Copa y yo creo que fue como un premio gordo, que no sé si todo el mundo lo que quería es que no nos tocaría para librarnos o que nos tocaría para ver si lo pasamos. No sé cuál de las dos cosas quería la afición.
¿Y qué palpas entre la gente? ¿Tienes la sensación de que la gente está muy convencida de que hoy hay muchas posibilidades de que el Atleti pueda eliminar al Barça?
Hombre, mira, yo he hablado con muchísima gente y casi todos comparten lo que yo pienso también, que es un partido dificilísimo. La prueba es las estadísticas de las veces que nos hemos enfrentado, la mayoría de las veces nos ha ganado el Barcelona, pero que tenemos quizá un pelín más a nuestro favor por el hecho de jugarse a un partido solo y que sea en San Mamés. El Atleti, yo creo que es un equipo que se estimula mucho en este tipo de competición. Jugar en San Mamés sabiendo que es a un partido, yo creo que va a haber, el campo está a reventar porque no hay ni una entrada. Y bueno, pues yo creo que ahí está un poco la clave del partido, ¿no? Yo creo que la clave va a estar un poco en el tema físico del Atlético, cómo se encuentre del Atleti, ¿no? Trae mucho desgaste de las dos eliminatorias anteriores de Copa, con prórrogas y penaltis, ha tenido un par de resultados malos en la Liga, y yo creo que todo eso, si no estás excesivamente fresco físicamente para un equipo como el Barcelona, al que le tienes que intentar agobiar, pues puede tener más problemas de los que creo que nos pueden dar, ¿no?
A todos esos factores que tú comentas, que son así, ¿se le añade también la sensación de que este Barça igual es más vulnerable que otras veces?
No, yo creo que no. Yo creo que la calidad, a mí mucha gente me ha preguntado, si tú pones hombre por hombre de Atleti y de Barça, son técnicamente muchísimo mejor. Prueba de ello es que son el 90% son jugadores internacionales, tanto en la selección española como en selecciones mundiales. Tienen al mejor jugador del mundo, o sea, tienen una serie de factores que son superiores al Atleti. Pero en fútbol nunca se puede medir por la calidad que pueda tener, porque yo he comentado, desgraciadamente, por ejemplo, en el último partido que jugamos en Tenerife, a los dos minutos hubo una jugada que nos quedamos sin portero y penalti en contra y tal, que se complicó terriblemente, ¿no? Entonces no sabes lo que puede pasar en un partido de este tipo y que va a ser muy difícil para el Atleti, y yo creo que lo saben. Lo que pasa es que los jugadores también, el Atleti se motiva mucho, ¿eh? Cuando juega partidos tipo Barcelona, tipo Real Madrid, Atlético Madrid, todos estos partidos son muy motivables para los jugadores, y yo espero que salga un poco la raza del Atleti en este tipo de partido.
¿Al Barça le ves distinto, al Barça de Setién, que al Barça de Valverde, o no ves gran diferencia?
No, yo estoy muy enfadado moralmente, porque me pareció muy mal lo del tema de Valverde. Yo no comparto, desconozco internamente lo que ha podido pasar, porque habrá ocurrido muchas cosas, como están saliendo en estos momentos cosas, comentarios y tal que ha habido, pero no creo que a un profesional de la categoría de Ernesto Valverde, con las cosas que ha conseguido en el Barcelona en lo poco tiempo que ha estado, que se le haga salir de esa forma, haciéndole casi pasar el ridículo, o sea, estar negociando con otros entrenadores, marearle, tenerle ahí a media temporada, echarle, o sea, yo creo que la categoría del Barcelona ha dejado mucho que desear, bajo mi punto de vista.
Pues sí, se ha hecho muy mal, eso es
sí,
así,
sí.
Dani.
Efectivamente, yo comparto que si en un momento determinado hay que prescindir del entrenador, hay que hacerlo con categoría y hay que hacerlo como lo ha hecho siempre el Barcelona, pero no se puede andar por detrás como han andado con entrenadores, con este, con el otro, cuando uno no quería, tal, y al final, creo que muy mal hecho, por mi parte, creo, ¿eh?
Muy bien. Oye, una cosa más. Está el Mirandés ya en las semifinales, con Iraola al frente, ¿eh? Qué bien lo está haciendo, ¿eh?
Pues ese es el deseo de todo Bilbao, que la semifinal nos toque con el Mirandés. Pero yo les digo a todos, primero hay que pasarlo de esta tarde, ¿eh? O sea que, sí, la verdad es que Iraola es un chico extraordinario, era como futbolista, sí, como profesional, es una bella persona, es un buen tío además. y bueno, la verdad es que tiene muy poca carrera todavía como entrenador, pero bueno, la verdad es que está demostrando que tiene un pozo importante, porque coger a un equipo como el Mirandés, que realmente tampoco es de los gallos de segunda, está haciendo una buena temporada en segunda división, con posibilidades hasta de entrar en el playoff y luego hacer las eliminatorias de Copa que está haciendo, pues yo creo que va a ser un serio candidato a próximo entrenador del Atleti.
Sí, señor. Bueno, te escucho luego, Dani, a ver qué contamos.
Vamos a ver si tenemos alegría. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Fuerte, venga, hasta luego.
Doncs a partir de les 9 tenim aquest Athletic Club Barça amb l'arbitratge de Martínez Munuera. Al VAR estarà Hernández Hernández. Partidàs a Sant Mamés i abans, a les 7 de la tarda, partidàs al Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Societat. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, el Madrid está bien, la Real Sociedad también, así que tiene muy buena pinta el partido de esta tarde. Lo que pasa que al final igual el factor campo puede acabar decantando, ¿no?
Sí, pero bueno, no hay que fiarse de la Real. Por ejemplo, los dos últimos partidos de Liga contra este equipo han comenzado con goles tempraneros en contra. A ver qué pasa esta noche, porque ellos salen con todo. Y en la Copa no se le ha dado tradicionalmente bien al Real Madrid en las últimas temporadas. El año pasado ha peleado en semifinales con Solari en el banquillo ante el Barça, la anterior en cuartos ante el Leganés con Zidane, la anterior en octavos ante el Celta con Zidane. Aquel episodio de mal recuerdo para los madridistas de Cádiz con la alineación de Cheryshev, y hay que remontarse pues hasta la temporada 2013-2014 con Ancelotti en el banquillo para encontrarse con un título, ¿no? Así que bueno, es un partido importante, a partido único con el nuevo formato, y los dos equipos se lo van a tomar muy muy en serio.
¿Qué once va a hacer Zidane, que tiene alguna baja importante? Casemiro, por ejemplo.
Sí, Casemiro, que estaba algo griposo anteayer, al igual que Lucas Vázquez. Ahí se entrenaron con normalidad, pero no quiere arriesgar Zidane. Carvajal, que arrastra un golpe del derbi, también se entrenó ayer, pero no forma parte de la convocatoria. Hazard ha retrasado su reencuentro con la afición, el entrenador francés del Madrid. Pensábamos todos que iba a entrar ayer en la convocatoria, a ver si lo hace en Pamplona el próximo domingo, y con todo pues un once parecido a este, ¿no? Yo creo que con cuatro centrocampistas, Areola en portería, Nacho lateral derecho, Marcelo, por aquí puede venir el peligro con Portu, lateral izquierdo, Ramos y Varane pareja de centrales, seguros Valverde, Kroos e Isco en el centro del campo, yo creo que con Modric, aunque también podría entrar James, y arriba seguro Benzema, y vamos a ver si le acompaña Rodrigo, le acompaña Vinicius, que el otro día aprovechó la segunda parte contra el Atlético de Madrid.
Aquí ya ves cómo estamos, de incendio en incendio. Ahí la única cosita que hay ahora mismo.
Aquí no sopla ni el viento, ¿eh?
Hombre, lo de Bale, ¿no? Lo de Bale.
Bueno, es que a Bale, si te fijas, Joan, ayer ya ni se le preguntó a Zidane, porque con las nuevas ruedas de prensa en que ya no le pregunta si va a ser titular o si va a entrar en la convocatoria, simplemente le pregunta si está al 100%, si tiene alguna molestia, y te contestan, tú verás mañana, pues es tirar una pregunta a la basura, ¿no? Es una guerra fría, es una situación que cada día es más complicada, y yo no solo planteo el incendio, como tú dices, para esta temporada, yo lo planteo para la próxima, porque venimos contando que a Bale le quedan todavía dos años de contrato, a razón de 17 millones de euros. Ahora mismo está en el furgón de cola en la cabeza de Zidane, le está adelantando a todo el mundo. Hoy está Brahim en la convocatoria y no está Gareth Bale, que es muy fuerte, y como el 1 de septiembre Gareth Bale siga formando parte de esta plantilla, yo creo que Zidane se va a tirar de los pocos pelos que tiene en la cabeza.
Bueno, te escucho luego, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Sant Mamés espera el Barça de Setién en Copa. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena Copa.
Tiempo de Juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Tres i 35. Obrim debat a Esports COPE amb l'Oliveros des de Bilbao. Estàs per aquí, Oli?
Per aquí estic de nuevo. Què tal?
Molt bé. Amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Què tal, Minguella?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, estic. Bona tarda. Hi ha moltes coses que comentar, però comencem amb el tema de les últimes hores. I el primer que us preguntaria, Oli, començant per tu, és si et sorprèn que a aquesta hora a Vidal continuï sent el secretari tècnic del Barça o et sembla bé que Bartomeu, de moment, el mantingui al càrrec?
Ah, me parece bien que de momento esté en el cargo. No me pareció bien todos los ataques de presidente que ha tenido en otras situaciones, y ahora me parece bien, me parece prudente, porque te dicen, no, lo más importante es el equipo, es el fútbol, nos jugamos mucho en San Mamés. Lo que pasa que seguramente dentro de unos días cambiará, como te decía anteriormente, de opinión, pero de momento me parece bien que no haya una reacción de tipo oficial y que las cosas aparentemente sigan como están, y todo el marrón, entre comillas, para Setién y el primer equipo.
Dani?
Jo ho entenc la situació, entenc que Bartomeu ho fa per no fer la bola més grossa i no desestabilitzar el club i tot això i tal, però a mi em sembla que una persona que va signar per ser, perquè si tu poses a analitzar els fitxatges i tal, vull dir, Ramon Planas sembla que és el que en sap de futbol, el que la toca, a Vidal... jo no sabria atribuir-li molts mèrits, sincerament, i el principal mèrit pel qual t'explicaven per què Vidal va fitxar pel Barça era ser l'enllaç entre el vestidor i la directiva. Home, si el tio que ha de ser l'enllaç entre el vestidor i la directiva diu que els jugadors no treballen i es fot Messi en contra i munta fa una entrevista en la que dispara contra Bartomeu, Valverde, Setién i tothom, jo sincerament crec que Vidal hauria de deixar el club, sí.
Junior.
Vale, tinc una opinió sobre això. El que passa és que després escoltes el Dani, i el Dani té la gran virtut de no dir les coses perquè sí, te les argumenta. Però clar, gràcies. Tot ve des d'una premissa d'una justificació de per què es porta una persona, que tampoc té a veure amb la realitat. Si jo parteixo des de la premissa del Dani, estic d'acord, però no parteixo des d'aquesta premissa. Llavors, al final, jo crec que si contractes professionals, els has de deixar treballar. I has de deixar que ells prenguin els riscos de les decisions, dels encerts i els desencerts. És a dir, si tu portes a Romario i no funciona, te'l menges i ets el responsable. Ara, si tu dius que vols portar a Romario i després el president diu una cosa i la junta directiva que està pensant en eleccions decideix una altra cosa i al final el cos tècnic no pinta res, entenc que a l'hora de demanar explicacions, doncs les persones que estan al càrrec estiguin fartes i facin declaracions com les que va fer la Vidal, que per mi té tota la raó.
En les declaracions per tu, a Vidal té raó.
Amb el que diu la Vidal, té tota la raó. És que no es pot negar, que té tota la raó. Després la Junta decideix fer una cosa o fer una altra. Però és que quan el juny, abans del juny, li diuen a la directiva que no creuen en aquest entrenador i encerten, la directiva passa olímpicament. Sí. Després... quan la directiva decideix destituir l'entrenador i el cos tècnic decideix posar una opció d'entrenador, sobretot, o dos sobre la taula, la junta directiva decideix que no i porten una altra. Quan necessiten fitxar un jugador en concret i tal, el proposen al cos tècnic i en fitxen un altre. I al final tot és un desgregall. Qui decideix renovar el Jordi Alba per 5 anys i votar al club? Sense res en contra la carrera del Jordi Alba, que ha sigut un crac. Però són decisions que al final són decisions tècniques, que les han de prendre els professionals. No perquè el vestidor et digui, no, aquest jugador s'ha de renovar. Bueno, sí, però i qui suportarà les despeses del jugador? El que costa aquest jugador ho compensa el seu rendiment al camp? Ho ha compensat abans? Sí, ara... Són decisions tècniques que no tenen res a veure amb el sentiment de l'escut i de tenir contents els jugadors.
Sí, sí. Clar, és que al final la gran fricció entre Vidal i Messi ve pel tema del pes del vestidor en algunes de les decisions que es prenen. Clar, quan parlem
en
de
totes.
Forma... Sí, però quan parlem de forma genèrica, jo crec que quan generalitzem i parlem del vestidor, igual hi ha una part del vestidor que pensa una cosa i una part del vestidor que pensa una altra.
Però és que no pot ser, és que hauria sigut pitjor si hagués donat noms. Si el mateix vestidor ja sap de què va el tema. És que no tanquem els ulls. El que passa que és molt més fàcil criticar un que no l'altre.
En això estic d'acord.
Ahora parece que evidentemente se da la circunstancia de que en el vestuario hay muchas facciones, ¿no?
Sí.
Entonces... maldita la situación, dirá Setién, Y pero tengo si el vestuario dividido, unos dicen, eres tú, tú no trabajas, yo sí.
Este procedimiento es histórico en todos los grandes equipos que han tenido grandes jugadores, que han ganado grandes títulos. Le ha pasado al Madrid, le pasó en el pasado al Madrid, le ha pasado al Barça en el pasado. Lo primero que hace el gran Guardiola cuando llega al Barcelona es cargarse a Ronaldinho, Deco y Eto'o. Y veníamos de ganar... Sí, bueno, el Tova triga un any.
Tal qual, jo estic d'acord. A Vidal no, el que no pot és dir, no, miri, Busquets, De Jong i tal, no sé què, s'han queixat que no treballen i els altres no pot dir noms. I jo crec que Vidal té raó en coses que diu. Ara, no pot sortir i dir-ho en una entrevista. Sobretot en una entrevista que li han... Segons va explicar l'Oli, va explicar l'altre dia el Partidazo, la raó de ser de l'entrevista era... enfortir una mica la seva figura, que havia quedat tocada per un mercat d'hivern bastant, en fi, molts altibaixos. Llavors, clar, això a mi em fa reflexionar que si tu ja necessites una entrevista perquè la gent valori bé a un tio que per la seva feina sola no se'l valora, llavors aquest tio què fa al club? Aquesta és la meva pregunta.
Sí, i jo crec que a Vidal, dice, vale, voy a conceder las entrevistas, pero no me voy a callar nada. Voy a decir lo que yo pienso, voy a ser transparente y allá cada cual. Y que si algún día me echan, pues que me echan y me paguen.
Sí, sí.
No me faltará sitios donde estar. Quiero decir que yo creo que a lo mejor él ha puesto por encima su personalidad, su carácter, y decir, no, yo soy así, y si me preguntan voy a responder. Entonces, pero eso ya lo sabía Bartomeu, ¿eh? Porque seguro que sabe cómo es, y ya seguro coneixen, que sabe claro. Lo que hablaron, sí, seguro.
Sí, sí. Amb tot aquest clima, s'ha de jugar a Bilbao Junior aquesta nit, i al Camp del Betis el diumenge.
Bo. Sí. A mi el camp del Bilbao no em preocupa gaire perquè estem veient la temporada que porta, no són gaire golejadors, encaixen amb facilitat, o sigui que no li trobo més història al partit d'aquesta nit.
El del Betis et fa més por.
Per mi seria un desastre que el Barça tragués un mal resultat d'allà.
A mi no m'estranyaria, que se la fotés aquesta nit, no m'estranyaria, tal com està el pati.
Bueno, si se la fot aquesta nit, llavors... ens podem agafar contra el Betis, no, i contra el Betis tampoc crec que tinguem masses problemes. Si al final el problema de la Lliga Espanyola en si és contra el Madrid i si m'apures l'Atlètic, però no té gaire més història.
A Mestalla, vas palmar.
Sí, perquè l'equip és irregular, perquè no és sòlid, perquè també li costa fer gols, també els encaixa... l'estil de joc no està definit, està tot desvirtuat, passem de jugar arreplegats a ara voler tenir la possessió, que ja m'està bé, però tenir-la amb sentit.
Sí.
I clar, t'exposes que...
Cada partido se examinan, ¿eh? Cada partido, y cuando acabó el partido Levante parecía un equipo sin alma, ¿eh? Totalmente muerto. O sea que vamos a ver si ha resucitado o no, y se verá, sí. Porque...
Pero es que tenemos que estar muy muertos para perder contra el Athletic de Bilbao y contra el Betis, ¿eh?
Bueno, hay que verlo. En la Liga se perdió y parecía que estábamos vivos. Y ahora parece que no estamos tan vivos. Con lo cual lo hace demostrar cada día. A ver si es verdad que estamos mentalmente fuertes o no. Y hoy, vamos, esta gente de aquí va a presionar de una manera tremenda. Y es un buen campo, como decía Valori, para decir, ojo, que hemos de estar temblando porque yo no me fío. Porque hemos visto lo de Ibiza, lo de Valencia... en la primera parte, lo de Levante en la segunda mitad, y no es fiable de momento.
Dani.
Sí, estic d'acord que no és fiable. A l'últim partit tu et pots quedar amb la primera part, que per mi va ser molt bona, amb la segona, que va ser horrible, i a veure quin dels dos Barças veiem avui. També et dic que avui ho reflexionava, ja porto uns dies molt pesat amb això, que si tu mires l'última jornada de Lliga, el Barça i el Madrid, ja sé que el rival era millor, el del Madrid, però el Barça i el Madrid fan el mateix, que és una part horrible... i una part bona. I els titulars del Madrid són que quin equip més sòlid, més fiable, més tal, i els del Barça que està assumido en un mar de dudes i que és un desastre. I jo no veig que hi hagi tanta diferència. És a dir, no em sembla que el Madrid estigui tan lluny ni sigui tan millor que el Barça. El que passa que és més fiable, té millor defensa i ja està, però...
Has de mirar la plantilla, o sigui, no hi ha tanta diferència. Però bueno, jo el que sí que veig a diferència... del Barcelona és la gana que tenen aquests del Real Madrid.
I el clima, que allà és de tranquil·litat.
Tenen un clima de gana, i quan tens un Real Madrid amb potencial econòmic i amb ganes de guanyar, doncs passa el que passa.
Doncs a veure què passa aquesta tarda. Primer veurem el Madrid i després el Barça. Oli, Dani, Júnior, gràcies. Una abraçada als tres.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Adeu.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Ràdio.
El próximo 9 de febrero, el Mallorca visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido en el que la afición será la clave para conseguir los tres puntos. Este es nuestro partido, te necesitamos. El 9 de febrero a las 12 del mediodía, Español-Mallorca en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Quique Iglesias, bona tarda.
A veure si ho faig millor avui. Què tal? Bona tarda.
De tots avui anem bé.
De moment sí,
controlada.
Però acabem ràpid.
Escolta, la gent està responent fins al punt que igual està ple o estem a prop del ple diumenge en el partit contra el Mallorca.
Fins al punt que és un èxit total el que ha fet el club, que és posar a disposició dels seus socis fins a 4 entrades per cada carnet. Entrades avui a 5 euros, demà valdrien 10 i el dissabte 15. Però a les de 5 euros ja doncs, les han esgotat totes. És a dir que demà ja ningú podrà comprar entrades. Totes les localitats exaurides. Estem a l'espera que el club ens digui oficialment quantes n'ha venut. Però jo calculo que seran unes 15.000. Tenint en compte que l'Espanyol té 24.000 abonats, si van tots els abonats,
ple
40.000 espectadors. Dels 24.000 abonats, habitualment hi ha 8.000, 9.000 que no van mai.
A
veure si s'animen. És diumenge al migdia, a les 12, farà bo solet, farà bona temperatura, l'Espanyol ha de guanyar, l'Espanyol està jugant contra un rival directe. Si el soci respon anant diumenge, ens aproparem als 40.000 espectadors. La millor entrada de la història va ser el primer partit de Lliga, Espanyol 0, Real Madrid 3, encara amb el xoc de la mort de Dani Jarque a sobre l'esquena i el cap dels futbolistes de l'Espanyol. 40.210 va ser l'entrada aquell dia del mes de setembre.
Què diuen els jugadors?
Mira, els jugadors avui, després d'un entrenament en el que hem tornat a veure a Bernardo amb el grup, hi ha un rus que juga al B reforçant la sessió de Belardo, un central que es diu Roman Tugarinov. Hem vist a un intocable a la sala de premsa, Sergi Darder, que jugarà per primera vegada a la seva carrera esportiva contra l'equip de la seva terra, evidentment el Mallorca. S'enfronten el pitjor local contra el pitjor visitant. A veure qui guanya.
Es verdad que ellos buscarán nuestra desesperación, pero también a lo mejor vienen a parar un poco los primeros minutos a que no pase nada. Y nosotros tenemos que buscar que sí que pase algo a favor de nuestro lado. El míster creo que analiza bastante bien al Mallorca como para saber dónde nos pueden hacer daño y que tampoco podemos ir a lo loco. Es lo que has dicho tú, al final son 90 minutos y no podemos en 10 minutos tirar el partido ni para bien ni para mal porque después queda muchísimo partido. Pero es verdad que el equipo, ya no solo por nosotros, sino por la afición, es que tenemos que engancharla. Y la enganchas con buenas cosas en los primeros minutos también. Si nosotros salimos a verlas, venir los primeros 10 minutos al 0-0, a perder tiempo, a no jugar, al final no enganchas tampoco a la afición.
Cal recordar que l'Espanyol no ha guanyat a casa encara i que ja porten setmanes parlant de finals. Aquesta és la manera que troba Darder, el d'Artà, per definir el duel de diumenge.
Al final el aspecto psicológico te llevará a tener más confianza después para el futuro. Sabemos que si ganamos estamos más que vivos, porque lo estamos, y si perdemos no hay que engañarnos, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, será jodido, será un día muy jodido, pero no tenemos que pensar en ello, tenemos que pensar en que tenemos que ganar, en el futuro ya veremos qué pasará, sabemos que se gane, se empate o se pierda, seguiremos vivos en la liga, seguiremos con más dificultades o menos, con más confianza o menos, pero seguiremos vivos porque la liga quedará muchísimos puntos por jugar todavía.
Un Darder que ha lluat de manera espectacular a Raúl de Tomàs, un RDT, recorda, 3 gols en 3 partits de Lliga, que serà demà protagonista a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva per acabar d'animar els que encara estan amb un carnet a la mà decidint si van o no.
Doncs demà l'escoltem aquí. Gràcies, Quique.
Fins ara.
Una més de futbol. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que s'està disputant a Salamanca la Supercopa d'Espanya femenina i es va disputar la primera semifinal. Victòria per la Reial Societat, 1-0 al Llevant. I avui tenim la segona. És partides a partir de les 8, Barça-Atlètic de Madrid.
Es podria considerar la final anticipada. El Barça no volen assumir el paper de favorites. De fet, arriben com a convidades a aquesta nova Supercopa que adopta el mateix sistema que la competició de Supercopa masculina. I l'equip de Carles Cortés no va guanyar ni la Lliga ni la Copa, que va ser per la Real Societat la temporada passada. Un altre cop s'enfronten Atlético i Barça dues setmanes després d'empatar 0 a la Lliga. L'equip arriba millor, tot i que té 7 lesionades, algunes d'elles podrien podrien recuperar-se per avui o fins i tot per una hipotètica final de diumenge. Torna la capitana Vicky Losada, que ja va tenir uns minuts al cap de setmana, i avisa que l'equip no s'ha de confiar per l'ampli avantatge que tenen a la Lliga.
Con ganas, estamos trabajando muy bien, este año está siendo muy positivo, los resultados acompañan, pero bueno, ayer dije en una entrevista que la Copa había que hacer un cambio de chip, que no es la Liga, que al final nosotras no nos podemos relajar y que esto va a un partido, de momento solo, que es lo que tenemos en la cabeza, y los fallos creo que nos pueden perjudicar.
Aquest nou format de la federació de moment ha punxat perquè ahir, a la primera semi, només 3.000 espectadors, avui s'esperen alguns més. Tampoc ajudarà que el partit coincideixi amb els partits del Madrid i el Barça, però qui ho vulgui ho podrà veure a les 8 del vespre a Esport 3 i a Teledeporte.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas con viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Españoles
no recorta,
que siguen viviendo
Europa
en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Es normal que con los años nuestras articulaciones se desgasten.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos. Por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Anem al bàsquet, Albert.
Sí.
El moviment de Mirotić.
Aquesta finta, que va permetre, amb la cistella que va notar Nico Mirotić, decantar la balança pel Barça a la Fonteta amb aquest 76-77 davant el València. Va arribar per això i decisiu. I, a més, és una bona notícia. Més enllà de sumar la 17a victòria a Europa, de situar-se segon al Barça, de guanyar-li el quart partit. Tots els ha guanyat el Barça, entre totes les competicions del València, aquesta temporada. Cop d'efecte, perquè som a una setmana d'un Barça València a la Copa del Rei, als quarts de final. El Barça, que van a remolc, van arribar a perdre de 16 punts, va entrar a l'últim quart amb el 66-53 i aquest 1 contra 1 de Mirotić davant Endur, la finta, la cistella, va llançar a fallar l'addicional i el Barça que s'endú la victòria. Avui, el protagonista, calia escoltar, Nico Mirotić.
Todo el equipo ha hecho un gran trabajo, estando 16 puntos abajo en tercer cuarto y no bajar la cabeza, seguir confiando de que ese partido se podría sacar, sobre todo jugando una cancha como en Valencia. Y creo que ese es el carácter, ¿no? Tenemos que construir más cosas, confiar más en nosotros mismos, que sea una lección, ¿no? De tener mejores inicios y no llegar a ese punto, ¿no? De ir 16 puntos abajo.
És important guanyar, de moment, en els tres partits d'aquesta setmana. El primer se l'endú al Barça. Recordem que és important guanyar també per arribar en forma a la Copa del Rei. Ja tenim el Barça, ha arribat entre les dues i les tres a Barcelona, des de València, i demà partit exigent. Ja en parlarem demà d'aquest Barça Armani Milan, que té molt bona pinta.
La bona notícia, la victòria del Barça. La mala notícia, Albert, que el Joventut i el Manresa diuen adéu a Europa.
Clar, després de perdre in extremis contra el Morabanc Andorra, la penya no depenia en aquesta penúltima jornada de si mateixa. Va guanyar Unicaja, Tofas Bursa, i la penya, el Joventut de Badalona, que diu adéu a l'Eurocup. Per cert, és una entrada i sortida de jugadors, molts moviments. Perin Buford, rescisió, deixa l'equip vertinegre. I el Baxi Manresa, doncs, que va caure derrotat davant el Dinamo Sassari i, conseqüentment, queda eliminat de la Champions. Per cert, Franky Ferrari es desvincula, lesionat, trigaria molt a recuperar-se, es desvincula del conjunt del Bages. En canvi, el base serbi, Alek Svektovic, es queda fins a final de temporada.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem avui parlant de rugbi. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlluri? Molt bona tarda.
Has estat aquest matí al CAR de Sant Cugat amb l'entrenador dels clàssics All Blacks, que ha estat impartint un clínic a la selecció espanyola. Els dos combinats es veuen les cares el 29 de maig al Metropolitano.
Sí, ese partido que la selección española de rugby jugará amistoso contra el Classic All Blacks, es decir, un combinado de jugadores que en su día formaron parte de este mítico equipo neozelandés y que ahora juegan en otras ligas fuera del país oceánico. Su técnico es Joe Smith, ex seleccionador de Irlanda durante 7 años, equipo con el cual ganó 2 veces a los All Blacks, llegando a ser número 1 del ranking mundial. Hoy Smith ha dado una masterclass a la selección española en el CAR de Sant Cugat y se ha llevado una buena impresión del equipo que entrena Santi Santos.
Sí, Espanya tindrà l'oportunitat de guanyar-nos. És un equip molt ben organitzat i nosaltres no tenim massa temps per preparar el partit. El resultat no és el més important, sinó que es vegi un partit entretingut, perquè els dos equips tenim jugadors de qualitat. Espero que es vegi un bon espectacle.
La selecció espanyola acabó l'any passat en el puesto número 16 del ranking mundial, el mejor de su historia. Está formada casi en su mitad por jugadores de origen extranjero. De hecho, su capitán, Afa Tauli, nació en Nueva Zelanda, motivo por el cual enfrentarse al equipo de su país es un sueño.
Como un chico que nació en Nueva Zelanda, era mi sueño para jugar en uno de estos equipos. Claro, todos los partidos podemos ganar. Estos jugadores son viejos ya. Ellos tienen mucha experiencia y seguro que está, si está jugando, seguro que viene con todo.
El partido se jugará el 29 de mayo en el Wanda Metropolitano de Madrid. Ya se han vendido más de 35.000 entradas.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hell Superstar!
Ja lo decía Supertramp, Batllori, ja ho deia Supertramp. Crisis? Quina crisis? Quina crisis? Crisis. A qualsevol cosa li dieu crisis, home.
No està malament,
aquesta,
no està malament.
Crisis ni crisis. Escolta això, mira. Un estudi encetat per l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i pel psicòleg i àrbitre internacional de futbol Xavier Estrada demostra que els àrbitres de futbol catalans entre 14 i 45 anys són psicològicament més madurs que les persones de la mateixa edat, fet que es denomina maduresa psicològica. El col·lectiu arbitral està per sobre de la població general en els tres trets que determinen la maduresa psicològica: autonomia, identitat i orientació a la feina. Por favor, que no le lleven esta información a Isaac Fouto, porque ya sería
es que arbitrar curte, curte, ha de curtir segur,
Sí, la paciència i... Última hora, la Premier League anglesa ha rectificat, tancarà el mercat de fitxatges a data 1 de setembre. Roland Garros, acaben les feines de posar sostre retràctil a la pista principal.
Una lliga que ho feia bé i torna a fer-ho malament. Jo pensava que les que ho feien malament ho farien algun dia bé, però veig que és al revés.
Estos tíos del Brexit.
Gil, bona tarda, gràcies.
Es que ricasco, Batllori, lo mejor en lo personal.
Lo peor en lo deportivo. Tiempo de juego avui arrenca a 6:45. Real Madrid, Real Societat, Atlètic, Barça. La Copa a la Cope. Que vagi bé.